Notícies Migdia, amb Núria García.
No va pas enrere en la desescalada a l'espera de presentar-les a la justícia per rebre'n l'aval. La Generalitat ha anunciat noves mesures per mirar d'aturar els contagis de Covid-19. Totes les activitats tancaran a quarts d'una de la matinada. No es podrà ni menjar ni beure a la via pública i les reunions socials estaran limitades de nou a 10 persones. A més, la Generalitat estudia la possibilitat de fer toc de queda en aquells municipis amb una incidència més alta. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i també el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, creuen que l'escenari és molt dolent.
Les dades són encara més que pèssimes, jo diria. És a dir, són, francament, molt i molt i molt dolentes.
Que ara mismo tengamos una situación en Cataluña realmente dramática.
A Sabadell els contagis no paren de créixer i en les últimes 24 hores se n'han diagnosticat 210 més. També s'ha declarat un altre mort. La incidència acumulada s'enfila fins als 846 casos per cada 100.000 habitants. Durant el Notícies Migdia analitzarem la situació amb Daniel López Codina, investigador del grup Biocom SC de la UPC.
Titulars.
Mireia Sanz, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Els responsables del casal Cubà de Sabadell respecten que els cubans protestin contra el govern, però opinen que no dirigeixen bé les queixes.
El president del casal, Joaquín Heredia, recorda que la situació actual a l'illa respon al bloqueig econòmic dels Estats Units i no a les polítiques del president Miguel Díaz-Canel.
La gent normal i corrent pues, lo está pasando malament en Cuba. Porque, claro, das de compte que el Trump va posar 243 medidas más que ya tenía Cuba, la restricción de los alimentos, nadie se atreve a aportar alimentos a Cuba porque las sanciones están ahí, toda una serie de condiciones que ha hecho que, bueno, que la situación en Cuba y demás es muy dolent.
Alguns països, com Bolívia, l'Argentina i Veneçuela, insten els Estats Units a aixecar el bloqueig.
El menorquí Cris Joanico aterra avui al Fresc Festival.
I actua per presentar Salpols, un recull de temes sobre l'amor, la melancolia, la mort o els somnis, escollides d'entre els molts projectes que ha dut a terme en solitari o amb el grup, ja t'ho diré. El concert és a les 9 a l'Amfiteatre dels Jardinets de Caixa Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell tanca els 3 primers partits de la pretemporada.
El primer serà d'entrenament contra l'Hospitalet Alcar de Sant Cugat el 31 de juliol. A l'agost, l'equip d'Antonio Dalgo jugarà contra l'Europa a Sant Oleguer el dia 4 i contra el Villarreal B a la Nova Creu Alta el 7. D'altra banda, el rival de la presentació tot apunta que serà l'Andorra el cap de setmana abans de l'inici de la Lliga.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps, Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant d'aquesta jornada marcada en conjunt per la nuvositat variable, especialment al Pirineu i Prepirineu, on estan creixent algunes nuvolades. Ja també tenim la formació de núvols mitjans al sotavent del Pirineu i del Prepirineu, afectant especialment doncs, en aquest sector i també al nord de la depressió central, i algunes bandes de núvols alts i prims que van creuant el territori. En el conjunt durant la tarda s'espera que aquestes nuvolades del Pirineu i Prepirineu, especialment al sector oriental i també a punts del quadrant nord-est, on es formaran també intervals de núvols baixos i pugui haver doncs, algun ruixat molt localitzat a punts de muntanya. Localment podria ser d'intensitat moderada i acompanyat de tempesta a partir ja del vespre i sobretot de la nit tendiria a minvar. Al llarg del dia s'espera un cel molt tapat d'altra banda al vessant nord del Pirineu amb una cota que anirà pujant fins a situar-se avui en torn dels 2.500 metres i es mantindria aquesta precipitació feble intermitent fins demà ben bé a la matinada, mig matí tendiria ja a minvar tant la precipitació del tot com també la nuvolositat. I demà serà una jornada marcada també per un ambient força assolellat a l'inici, al matí, si bé ja a partir de mig matí començarien a créixer nuvolades i sobretot durant la tarda. I entre la tarda i vespre nit s'espera precipitació que localment podria ser fins i tot de forta intensitat cap a zones de la Catalunya central i també de l'interior del quadrant nord-est. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora hi ha problemes a la J-687 al Lloret de Mar, que continua totalment tallada. Els bombers treballen des de mig matí en l'extinció d'un incendi de vegetació entre Lloret de Mar i Tossa de Mar. També a la 7, a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, també hi ha problemes en direcció a Amposta. Ha volcat el remolc d'un camió, no hi ha hagut pèrdua de càrrega, però això està provocant alguns problemes a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, quina és la situació a hores d'ara? Albert Garran, des del Transmet, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia!
Passant 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El coronavirus segueix sumant nous contagis a l'espera que el govern porti les noves restriccions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que les avali. L'organisme judicial té 3 dies per decidir-se i el govern català espera que, com a molt tard, les mesures estiguin en vigor pel cap de setmana. Unes limitacions que es basen en tancar totes les activitats a 1:15 de la matinada, prohibir beure i menjar al carrer i també limitar les reunions a 10 persones. Però a més, també es demana als ajuntaments, Mireia, que tanquin i controlin els espais on habitualment es fan els botellons.
Si repassem les dades, de moment a Sabadell en les últimes 24 hores s'han declarat 210 contagis nous i una defunció més. L'últim recompte de salut situa els casos de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia en els 22.041, mentre que les morts s'enfilen a les 564. La incidència acumulada 14 dies ha tornat a pujar fins als 846 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, el risc de rebrot baixa als 1.223 punts, mentre que la velocitat de contagi ha reculat a l'1,44. I a Catalunya s'han declarat 8.423 casos nous i el risc de rebrot està situat als 1.399 punts, una mica per sota de les xifres d'ahir. A més, Núria, també s'han notificat 5 morts més. És una explosió de casos que el conseller Josep Maria Argimon considera que són molt pèssimes. De moment, el gruix dels contagis segueix afectant la població de menys de 40 anys, que també està omplint de forma assumible les unitats de cures intensives.
Una realitat que obliga a prendre mesures.
Sí, com dèiem, unes mesures que estan esperant el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De fet, el govern encara no l'ha enviat directament aquests papers al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per bé que es preveu que ho faci aquest mateix migdia. El govern ha explicat que vol que totes les activitats s'acabin a 1:15 de la matinada i demana als ajuntaments que tanguin parcs, platges i espais on s'aglomerin els ciutadans. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat concreció al Departament de Salut. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
La Generalitat, que és l'autoritat sanitària, ha de ser molt clara. O sigui, nosaltres demanem claredat. Què es pot fer? Què no es pot fer? El terreny de la recomanació, ara mateix, a més amb una ciutadania que està molt cansada, hipersensible, no? Després de més d'un any i mig d'aquesta pandèmia tan dura, amb restriccions tan dures, el terreny de la recomanació és un terreny d'ambigüitat amb el que, a més, no hi ha prous mitjans per portar-ho a la pràctica. Aleshores, la Generalitat que ens digui s'han d'atacar les platges de tota Catalunya, que són molts quilòmetres de platja, doncs com ho fem? Que ens digui com ho fem. Nosaltres posarem tot de la nostra part, però com ho fem, no?
En aquest sentit, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha explicat que s'està treballant en una reunió conjunta entre el món local i el govern de la Generalitat sobre com es garantirà el tancament d'aquests espais. Ha detallat, això sí, que hi haurà un dispositiu conjunt entre la policia catalana i les locals.
Dèiem que la restricció dels espais públics, dels parcs, de les platges, dels diferents llocs on es concentren persones, hem vist els darrers dies, sobretot a la nit i en dies festius per celebrar botellots, sí, hi haurà dispositius conjunts de policia local, policia municipal, amb Guàrdia Urbana. S'està dissenyant a aquesta hora els diferents dispositius des del Departament d'Interior i des del Cos de Mossos d'Esquadra.
Alguns ajuntaments han demanat que en lloc d'aquest tancament a partir de 1:15 de la matinada seria millor aplicar el toc de queda. El govern de la Generalitat ha dit que ara per ara no té previst posar-ho en marxa, però sí que ha explicat que el Gabinet Jurídic Català està estudiant la interlocutòria del País Valencià, que ha presentat de fet pel toc de queda i que ha estat autoritzada per la justícia de la comunitat. D'altra banda, les mesures també proveeixen menjar i beure a la via pública. Sobre aquesta qüestió, Núria, s'ha fet un matís ara darrera hora, es refereixen sobretot a fer pícnics i botellots. Especificava la portaveu del govern, els nens poden berenar quan surtin de l'escola o dels casals. El govern també ha reiterat la demanda del Ministeri de Salut perquè la mascareta torni a ser obligatòria en tot moment a l'exterior i recordem, les reunions socials hauran de ser de màxim 10 persones.
Doncs tot plegat, mentre la vacunació va creixent, a Sabadell ja hi ha 129.859 persones amb la primera dosi del vaccí i 98.143 amb la pauta completa. Una realitat i unes dades que analitzem en conversa amb l'investigador del Biocom SC de la UPC, Daniel López Codina. Molt bon dia.
Bon dia.
Ja escoltàvem el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, també a Fernando Simón. Les dades són més que pèssimes. És el que diuen els números a dia d'avui?
Efectivament. La incidència que tenim és enorme i la transmissió és molt gran, la velocitat és gran, per tant, sí, les dades són pèssimes.
Com hem d'entomar aquesta situació? Veuen amb bons ulls aquestes restriccions que pensa aplicar el govern de la Generalitat? S'haurien d'haver pres abans?
Probablement s'haurien d'haver pres abans i probablement caldria que fossin una mica més dures.
Tenen la percepció... Perdoni, continuï.
No, que... Corregir la situació que tenim ara és difícil i, per tant, caldria un esforç important per revertir-ho. El temps passa molt de pressa i ara l'objectiu hauria de ser aconseguir començar el curs en bones condicions.
Tenen la percepció que aquest increment de casos ha estat molt més ràpid que en anteriors onades? Potser les anteriors onades eren més virulentes i portaven més gent als hospitals, però ja s'està veient que també està tenint un impacte aquesta cinquena onada de la pandèmia als centres sanitaris.
L'increment de casos... és semblant al que han tingut en altres moments. Potser està sent més ràpid perquè, de fet, no hi ha hagut, diguem-ne, mesures per evitar-ho, uh-huh. I això és el que fa que sigui realment més ràpid. Però, d'altra banda, el que està clar és que la variant Delta, que és la que està fent mal pràcticament a tot el món, és molt i molt contagiosa i, per tant, no és gens senzill aturar-la. El nombre d'hospitalitzacions i d'UCIs creix perquè tenim molts casos, i malgrat que la major part de gent no vacunada són gent jove, un 1% més o menys acaba a l'hospital i un de cada 1.000 acaba a la UCI. Per tant, són pocs en percentatge, però és com que el nombre de casos cada dia són tants, evidentment estem incrementant el nombre de gent ingressada i el nombre d'UCIs, efectivament.
Tenen una previsió des del Biocom de quan podria arribar el pic d'aquesta cinquena onada o el fet que es deixin també de fer testos entre els contactes estrets o gent vacunada, que podria ser contacte estret d'un positiu, farà minvar les dades en els pròxims dies?
En aquests moments, efectivament, veurem que les dades no pugen de la mateixa manera, que pugen una mica menys, i en part és degut clarament a la saturació del sistema. El sistema no té més capacitat de fer diagnòstics. El fet de que, per exemple, es restringeixi els diagnòstics als contactes propers i se'ls demani que facin quarantena directament, evidentment es reflectirà en un creixement més lent, però no necessàriament vol dir que això reflecteixi la realitat. De moment no podem preveure encara el pic. El que sí que estem preveient és que la velocitat seguirà minvant, seguirem tenint creixement, però cada cop una mica més inferior. Veurem què passa a final de mes.
En aquest context en el qual, deia, saturació de l'atenció primària, sobretot que no pot assumir, doncs, testejar o fer més cribratges a gent o possibles contactes de positius, seria pertinent que les farmàcies, tal com reclamen, poguessin assumir aquests testos d'antígens, doncs, per arribar a aquestes persones que ara s'estan, doncs, deixant de banda i a les quals no se'ls estan realitzant proves?
És difícil saber si seria útil o no, perquè, de fet, el que cal és que la gent faci quarantena, independentment de quin test d'antigen et digui que ets negatiu, perquè el test d'antigen, si la càrrega no és prou alta, et diu que és negatiu i pot ser, tens probabilitat de que l'endemà sigui positiu. Per tant, si el test d'antigen et serveix per seguir fent la vida normal, el que pot servir, al contrari, podria servir per extendre més la pandèmia. El que cal és que la gent que ha estat en contacte amb un positiu faci la quarantena, independentment del test, en aquest sentit. El fet de fer les PCRs o els tests d'antígens als CAPs serveix per controlar, però no serveix per, diguem-ne, per millorar. El que serveix per millorar, evidentment, és limitar els contactes i, per tant, si has estat contacte, quedar-se a casa. Això és el que és molt important.
Uh-huh. Continuaran baixant, doncs, aquesta velocitat de contagi, apuntava, però sí que és cert que en el cas de Sabadell, per exemple, estem veient que aquests indicadors baixen, però que la incidència acumulada puja. Quina és la previsió de cara a les pròximes setmanes?
De les pròximes setmanes anirem seguint pujant cada dia una mica de forma més lenta, però seguirem pujant.
Per tant, és difícil predir què és el que ens espera i de com anirà l'estiu. També haurem de veure com evoluciona aquesta campanya de vacunació, que continua a bon ritme, però, clar, això caldrà o ens farà revisar aquell objectiu del 70% de la població vacunada? Probablement hagi de ser més alt?
L'estiu serà complicat perquè tenim una incidència molt alta i encara ens falta per començar a millorar. Les previsions ens diuen que a final de mes encara no tindrem una RT per sota de 1, per tant, l'estiu serà complicat, està clar, tot l'estiu. La vacunació és l'eina que tenim, clarament. La vacunació és l'única eina realment efectiva per aconseguir controlar. Per tant, cal fer un esforç perquè tothom es vacuni. I atesa la facilitat amb què es propaga la variant Delta, probablement caldria superar el 70%.
Doncs ens quedem amb aquestes previsions de l'investigador Daniel López Codina del Biocom SC de la UPC. Gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia.
De res.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Abordem d'altres qüestions quan passa un minut de 3:45. Sabadell posa a disposició dels municipis més petits del Consorci de Residus del Vallès Occidental una planta de transferència d'envasos lleugers, concretament la que està ubicada a l'antic punt blau de la carretera de Castellà. L'objectiu és que els residus se centralitzin en aquesta estació, es compactin i s'envin de forma unitària als hostalets de Pierola, on hi ha la planta de tractament.
D'aquesta manera, el tinent d'alcaldessa de neteja viària, recollida i tractament de residus, Jesús Rodríguez, assegura que hi haurà un impacte ambiental positiu per la comarca, i és que els municipis que generen menys envasos no hauran de fer viatges pel seu compte a la planta de tractament.
Altres municipis que són més petits pues, tenen més problemes i han de fer molts viatges a prop de 100 quilòmetres, si estem parlant, i penseu que a l'igual el que transporten són un residu que el seu pes en si no és massa potent i, clar, la despesa en emissions que per el tema del transport pues, és molt important. Llavors, pues, si se centralitza tota la recollida i portem més tones en una compactadora, llavors pues, els resultats és que tindrem pues, una millora de la qualitat de l'aire del Vallès.
La nova planta de transferència d'envasos lleugers es posa a disposició dels 26 municipis que formen part del Consorci, tot i que segurament només s'hi sumaran els del sud de la comarca. De moment ja hi ha adscrits Castellà del Vallès i Sant Llorenç Savall.
Canviem de qüestió. La situació de malestar de la població cubana, que s'ha traduït en històriques mobilitzacions creu a fronteres. En les últimes hores, els governs de Bolívia, l'Argentina i Veneçuela han demanat als Estats Units que aixequi la situació de bloqueig que està ofegant la població del país caribeny. Des de Sabadell, el president del Casal Cubà, Joaquín Heredia, considera que les tensions socials són el rerefons d'aquestes protestes.
L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, va extremar quan va arribar a la Casa Blanca la situació de bloqueig contra Cuba, una situació que la pandèmia encara ha complicat més i ha deixat els ciutadans amb moltes dificultats per accedir als aliments i el país amb dificultats per vacunar la seva població, tot i tenir vacuna pròpia. El president del Casal Cubà de Sabadell confia que aquesta situació no vagi a més. Creu que els ciutadans han d'entendre que amb l'actual govern tenen habitatge, metge i educació. Una realitat que per Heredia seria molt diferent amb un govern teledirigit pels Estats Units. De fet, es mostra convençut que al darrere de tot plegat hi ha un intent de fer saltar el govern.
Hay que asumir que, bueno, que para mí y todo el movimiento solidario lo sabe, que se puede criticar esa manifestación, pero cuando está un intent de derrocar a un govern, pues, que guste o no guste, ha habido lesions y están ahí, de esta manera aprofitarse de la pandemia, ¿no?
Heredia assegura que la situació no és tal com la presenten les xarxes socials i els mitjans occidentals. Diu que hi ha protestes, però que no són tantes ni tan massives com s'expliquen.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Fem un apunt abans de fer una aturada. La periodista de Cerdanyola, Soraya Rodríguez, és la nova directora de Ràdio 4, l'emissora en català de Ràdio Nacional d'Espanya. Llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2015, Rodríguez era subdirectora d'informatius de Ràdio Nacional a Catalunya. Al llarg de la seva trajectòria, Soraya Rodríguez ha estat editora adjunta de la Dos Notícies les temporades 2007 i 2008 i a partir de llavors va passar a ser redactora de les seccions de Política i Societat a l'emissora Pública Estatal.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Creus que has sentit molt? Fins i tot massa. Ara ho tornaràs a sentir. Sent les grans sinfonies amb tota la força de l'orquestra OBC. Abona't a la nova temporada de l'Auditori de Barcelona. Segon moviment, Amor i Odi.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Vinga, Fort Sabadell!
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Y hoy mismo, en el Consejo de Ministros, vamos a repartir 2.800 millones de euros entre las comunidades autónomas para empezar a desplegar aquellas inversiones relativas a rehabilitación de vivienda, modernización y digitalización de la educación y el ámbito de la industria de la cultura, incluyendo el sector audiovisual.
Era la vicepresidenta econòmica Nàdia Calviño que ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà avui noves ajudes a les autonomies per valor de 2.800 milions d'euros.
En una entrevista a Televisió Espanyola, Calviño ha dit que la partida forma part del pla de recuperació Covid, el qual avui ha donat llum verd a Ecofin. En aquest sentit, considera que aquest pla és una oportunitat única des del punt de vista de les inversions i les reformes.
I els treballadors del 061 reclamen la internalització del servei.
Actualment, la Generalitat el té adjudicat a Ferrovial. Els empleats han afirmat que són un servei públic i que en el darrer any de pandèmia han demostrat que són essencials. En una roda de premsa a Tarragona han avançat que des de la sala de l'edifici d'emergències del 112 Reus atenen trucades de la demarcació de Tarragona, Lleida i l'Alt Pirineu i que properament també s'hauran de fer càrrec de les trucades de la Catalunya Central.
Els esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El calendari de la pretemporada del Centre d'Esports Sabadell comença a agafar forma. Pau Vitorí, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
A l'espera d'oficialitat, l'equip d'Antonio Hidalgo ja té tancats els tres primers partits de preparació.
Sí, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, l'estrena serà amb un partit d'entrenament al CAR de Sant Cugat contra l'Hospitalet. El 31 de juliol, ja a l'agost, arribaran dos amistosos, el dia 4 contra l'Europa a Sant Oleguer i el dia 7 contra el Villarreal B de Miguel Álvarez de la Nova Creu Alta. Serà, per cert, el primer partit del primer equip en públic a l'estadi en gairebé any i mig. L'equip després marxarà d'estada a la Vall d'en Bas i es busca tancar dos amistosos més contra l'Alçat de Xavi Hernández i el Llagostera. Finalment, tot fa indicar que el partit de presentació a casa, el cap de setmana previ a l'inici de la Lliga, serà contra l'Andorra. Recordem que la pretemporada comença oficialment dilluns que ve amb les pertinents revisions mèdiques i els primers entrenaments a les ordres novament d'Antoni Hidalgo.
I mentrestant, el club va assolir ahir a la nit la xifra dels 1.000 socis, tot just quan es complien dues setmanes de l'inici de la campanya.
El director general Bruno Batlle s'ha mostrat satisfet pel ritme de renovacions i altes noves i espera que encara creixi més a mesura que s'apropi l'inici de la Lliga.
Estem contents perquè verdaderament són setmanes on encara no hi ha tant ambient de futbol, on encara ens falten fitxatges per fer, no tenim calendari definit, llavors pues bé, creiem que amb totes aquestes circumstàncies el ritme és bo, estem contents i confiem que en farem molts més un cop es defineixi tot això i s'apropi l'inici de competició.
Recordem que l'objectiu ambiciós marcat pel Sabadell és arribar a la xifra dels 5.000 socis.
Ara mateix, per tant, el club té un 20% del camí recorregut. Aquesta és l'opinió que ens han donat aquest matí alguns socis i aficionats del Centre d'Esports.
Sí, me hice la semana pasada. Bueno, porque toda la vida es una tradición para mí ser socio del Sabadell. Los fines de semana siempre vamos al campo, los amigos, vamos a desplazamientos también, partidos de fuera. Pues es una tradición y nos encanta.
Fa ja molts anys que soc soci. Encara haig de fer-me soci, però sí.
Bueno, per seguir la tradició de sempre, de cada any. Som molt, molt aficionat al Sabadell. O sigui que segur que em faig soci.
He sigut soci molts anys, però al final em vaig haver de desfer. M'ho estic rumiant encara. M'ho estic rumiant que potser sí que em faré soci per arribar als 5.000.
I encara un apunt més relacionat en aquest cas amb el mercat, perquè Pol Tristan, que aquesta darrera temporada ha defensat la porteria del juvenil del Sabadell, s'ha dit pel Barça, serà rival del conjunt arlequinat a primera ref després de fitxar per l'Algeciras. Més qüestions a falta de 5 minuts per les dues. Aleix Gómez disputarà els seus primers Jocs Olímpics amb la selecció espanyola d'handbol. L'extrem sabadellenc de 24 anys forma part de la llista definitiva de 16 hispanos citats pel seleccionador Jordi Rivera per viatjar a Tòquio.
El del Barça és un dels 6 catalans convocats, juntament amb Antonio García, Viran Morros, Ferran Soler, Valero Rivera i Adrià Figueres. El torneig d'handbol al Japó tindrà lloc del 24 de juliol al 7 d'agost i Espanya s'haurà de veure les cares a la fase de grups amb 3 seleccions europees, Noruega, França i Alemanya, i 2 de sud-americanes, l'Argentina i el Brasil. Els 4 primers passaran a quarts de final i com a mínim s'asseguraran el diploma olímpic. Recordem que amb la selecció Gómez ja ha assolit l'or europeu el 2020 i el bronze mundial aquest mateix any.
En futbol sala, l'Amics del Pou Insercat ha fitxat Jorge Tendero per apuntalar la plantilla de la pròxima temporada. L'espera de si es pot produir alguna incorporació d'última hora, l'equip dels Marinals ha convençut l'exjugador arraonista per unir-se al repte de competir a segona B.
Un dels fitxatges anunciats en els últims dies, el pivot procedent d'Indústries, Mateo, finalment ha declinat l'oferta per motius personals i l'Amics del Pou ha trobat en Tendero la figura per substituir-lo. Mig equip seran cares noves, amb les arribades del també ex del grup Zarraona, Ivan Arcusa, Marc Sánchez, Quique Càmara, Rafa Muñoz Palote i Luis García. El director esportiu Cinto Aranda està convençut de les possibilitats de l'equip per assolir la permanència.
És un canvi radical, el salto más grande que hay, creo yo, que es en el Mundial de Futbol Sala de tercera a segunda B. Mi objetivo, sin lugar a dudas, es la salvación. También te digo que creo que lo que te he dicho, que creo que hay un equipo que puede competir todos los partidos contra tanto la gente de arriba como contra quien sea. Y bueno, también te digo que los derbis van a ser nuestros, seguro, eso te lo aseguro.
El mateix director esportiu és el capità de l'equip i és un dels jugadors que la temporada passada va aconseguir l'ascens que continua. També seguiran sota les ordres de Francis Barragán, Josete, Raúl Martín, Tofi, Aaron Plaza i Carlos Sánchez. En el capítol de sortides, Dani Salgado s'ha retirat definitivament i Pol Montserrat, Jordi Hinojosa, Xavi Mata i Abel Ruiz tornen al Rubí.
Arnau Bonada agafa molta il·lusió al repte de presidir el Club Esportiu Sant Nicolau. L'economista, president també de la xarxa Onion de Cooperació Empresarial de Sabadell, ha parlat per primer cop després de succeir Jordi Vallhonrat en el càrrec a l'entitat grana des de dijous passat.
Bonada, que va entrar a la Junta del Sant Nicolau fa 2 anys, comptarà amb 8 membres en el seu equip, dels quals 5 ja formaven part de l'anterior directiva col·legial. La línia continuista, per tant, està garantida per part d'una persona que s'ha definit com un boig del bàsquet.
Sobretot jo el que em quedo és l'amor pel club, l'amor que ens han transmès cap al club i l'entitat, l'amor cap al bàsquet, i sobretot consolidar un projecte formatiu, no? És a dir, jo que un nen o una nena doncs pugui, des de ben petit, si vol, ja començar a jugar bàsquet amb un club d'aquí Sabadell i arribar doncs a competir doncs contra els millors clubs de Catalunya des d'aquí Sabadell.
La nova Junta té previst traçar un pla estratègic de 4 anys on una de les primeres accions serà obrir un procés participatiu al club a través d'una macroenquesta.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Recte final de notícies migdia que tanquem amb música. Cris Joanico actua aquest vespre al Fresc Festival. El cantant menorquí presenta a Salpols un disc creat a partir de la veu, la guitarra, un violí i un contrabaix que ressegueix la geografia sonora de l'illa de Menorca. Joanico recull un testimoni intimista de l'aigua salada i la pols de Menorca en cançons que parlen de melangia, natura, festa, somnis, sentits, vents, silencis o el compromís. Un testimoni que canta el paisatge de roca, arena, mar i vent.
Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè. Veus arbres a mils.
El concert de presentació d'aquest treball Salpols serà aquest vespre a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura a partir de les 9 del vespre. Les entrades tenen un preu de 20 euros i encara n'hi ha de disponibles. Menys un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González de les Vies de So i el Rubén Estevez de la redacció. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i també a partir de les 7 amb el Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.